Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Buenas, un minut sobre les 2 de la vesprada. El Villarreal va ser capaç d'empatar a Pamplona a 2 en un partit en el que van començar guanyant i que els navarresos van poder remuntar per a que Gerard Moreno ficara una igualada, que suposa un punt que no és un mal resultat, veient d'on veníem, com estàvem i la sensació que teníem respecte a l'equip, no és el millor resultat de cara a una lluita oberta per alcançar la quarta plaça, però sí és una possibilitat, jo crec, de començar a recuperar-nos i a començar a recuperar sensacions i, sobretot, tranquil·litat. Li falta al Villarreal Club de Futbol tornar a guanyar, cosa que hauria de fer dilluns davant d'un rival directe com l'Espanyol de Barcelona, que jo crec, de fer-ho, equilibraria una altra volta les coses en la taula classificatòria i, a més, tornaria aquesta sensació de seguretat que l'equip necessita i que jo crec que és evident. Però torna a dir, el de Pamplona no va ser un bon partit, però tampoc va ser un partit roïn. El Villarreal va competir davant d'un rival que venia guanyant tots els seus partits. El problema que tenim seguixen en les dues àrees. Els dos gols que van rebre són gols que el Villarreal podia haver parat, defensat, d'una altra manera. I de cara a la porteria rival, és evident que els dos gols van vindre a pilota parada i que en el joc encara estem lluny de generar o de fer que el contrari o passe malament. Seguim sense trobar el PP de la primera part de la temporada, seguim sense trobar el Moleiro de fa un mes, seguim sense trobar a Micautatxe al nivell del que esperàvem poguera donar Micautatxe, ja no tenim a José Pérez. En resum, que al final, curiosament, a Pamplona, Marcelino va tirar mà dels veterans de guerra que són els que, per a mi, li van solventar el partit. Els dos millors futbolistes del Sadar van ser Dani Parejo i Gerard Moreno. Un, perquè va poder controlar i jo crec que va fer que el Villarreal no tinguera el patiment que jo li he vist del Villarreal moltes voltes en camp de Osasuna. L'altre, perquè se va traure una, el penal, l'altre, el gol de cap en el primer pal per al 2-2, que ens va portar a igualar el partit. Estava el Villarreal, jo vull veure el contra l'Espanyol. Seguim encara, jo diria, lluny del millor nivell. Jugava el Villarreal a Pamplona a ratos. Seguís el Villarreal sent o castigat en les dues àrees? Això pareix. El 1-1 de Osasuna, després d'haver-te ficat per davant, que te remate el tio més baixet, justet, clavat els peus a terra en l'àrea xicoteta, és un gol paregut al de l'Ajax en el que Tenas, recordeu, que no va poder despejar perquè estava pel mig com Esanya. No te poden fer aquests gols. Deus d'intentar buscar una millora que crec que Marcelino tindrà que treballar. La parella Marín-Renato tindran que ajustar millor aquestes coses perquè si no és difícil. Porta el Villarreal 4 partits en el que el contrari li marca 2 o més de 2 gols. Tornem a estar en aquesta dinàmica que havíem anul·lat perquè en Lliga, per exemple, som un dels equips que menys gols li han marcat en el campionat. Jo crec, espero i pense que és una ratxa que ve ara sumada al moment i a la dificultat i a les baixes i a l'absència de Foyt i a que l'equip ha perdut un punt, no sé si per el treball, per la càrrega, per com ho teníem planificat, de físic. Però espere que anem a recuperar-lo. Que normalment el Marcelino i els seus equips sol passar. Espere que a partir de febrer-març el Villarreal, més març ja, torni a ser un equip que el seu nivell siga superior al dels seus rivals. Ara veiem que ens dona o ens costa una miqueta respecte a equips que ara estan donant la resta perquè s'estan jugant la vida. Siga com siga, l'empat a Pamplona fa que el Betis retalli 2 punts, L'Espanyol va perdre a casa, el que significa que encara el tenim a la mateixa distància, no, a un punt més, i que a partir d'ara jo tinc la sensació que el Villarreal té que jugar-se a casa allò que vol aconseguir, que és la Lliga de Campions. Se pot dir que el Villarreal va vindre a Pamplona millorat? Home, millorat després de quatre palmatòries sí, perquè no va perdre. Se pot dir que hi ha que ser optimista i pensar que el Villarreal va ja a canviar i que serà un punt d'inflexió? Jo espero i desitjo que sí. A on està la clau? Pues és evident. Que no te facin dos e intentar millorar una miqueta més a l'hora de generar. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Els números diuen més o menys això, no? Tampoc va ser Osasuna un equip que va ser superior al Villarreal en quant a joc, sí en quant a lo que Osasuna sap fer, que és penjar balons a l'àrea i intentar buscar, ja siga de primera o segona jugada, una opció de gol. Però jo crec que en l'equilibri del partit, torna a dir, no vas veure mal al Villarreal. El vas veure mal en les dues àrees.
Sí, a veure, al final mos va faltar més gol, que crec que és el que mos falta en estos últims partits, i també defendre millor, que també és el que mos ve faltant des del partit de l'Alavés Ajax.
Sí, sí. La veritat és que estan fent mos gol en massa facilitat, crec jo. No?
Sí, pareixia que en Marcelino i Alson no tornava, però ha tornat.
Bueno, pues ara ho analitzem i ara valorem el que ha estat i s'empata 2 en Pamplona. Mentrestant, avui a les 12 de la nit se tanca el mercat futbolístic d'hivern. Hi ha que dir que el Villarreal és del futbol espanyol el tercer equip de més gasto. En 3 quilos o algo així. 3,5, 3,2 de Alex Freeman i poc més. Imaginem-nos com està el futbol espanyol i quins han estat els moviments. Molt poc. Per no dir quasi res. Està l'Atlético de Madrid que París, que va fer ahir una bestialitat en 24 hores. Ha fitxat a Lokman, no, este, que són 40 quilos. I va fitxar en un altre. Bueno, està bé. L'Atlético de Madrid té que aspirar a lo máximo. I en això estan. O en això estan intentant-ho. En el Villarreal ja sou sobedors de tot el que ha passat, no? Tres eixides, tres arribades. Tres futbolistes que estava més o menys clar que anaven a eixir o que podien eixir i que han eixit. Eren els casos de Manor Solomon, que estava a disgust, no jugava i tenia una clàusula liberatòria. Era el cas d'Altimira, que no anava a jugar i que volia i devia també buscar una eixida en estiu. Va voler allargar-ho a hivern i en hivern se n'ha anat. Està el cas d'Ilias Akomak, que ahir va anar al Bernabéu ja en el Rayo Vallecano i està cedit allà, i les incorporacions, bueno, pues més o menys en la idea, no? Buscava un extrem Marcelino, que és Alfon, que per cert, jo crec que ja se sabia que havia vingut tocat i lesionat. Està Alex Freeman, que jo crec que és l'aposta a projecció a futur del Villarreal Club de Futbol, pensant que al llarg plaç pot ser un futbolista de futur que pugues traspassar o que te pugui donar un bon o un alt nivell competitiu. I en això, bueno, pues, està la idea de que el Villarreal equilibre totes les necessitats, no? La lesió de Juanito Foyt, que és una lesió greu, important i que mos va a descol·locar una miqueta. Va passar alguna cosa més? Pues no. A no ser que a última hora vinga un jeque en 1.000 milions d'isos locos per gastar i puga fer la jugada del segle inesperada, en el Villarreal, més o menys, tenen allò de dir lo comido por lo servido. Veurem. Perquè és un, no sé, són dos apostes un poc, Alfon i Freeman, diria que ell, Rubio, jovens, veurem què donen de sí, no? Quina la seva aportació, què li poden donar al Villarreal Club de Futbol en aquesta segona part de competició, si poden aportar prou, si no van aportar, si es van a donar alguna possibilitat, si van a jugar molt, si van a jugar poc, bueno, pues esa és la qüestió. Habrá que esperar, no?
Sí, a veure, si a maig encara hi ha molts partits en els que poden participar.
Jo, home, lateral no sé jo. Ahir va dir Marcelino l'altre dia en sala de premsa que lo del central reconvertit podrà ser Mourinho, podrà ser Pau, que fins ara era Pau perquè havia entrenat més, perquè ho havia fet més voltes i perquè ho coneixia millor, però que ara podria ser Mourinho també el central i utilitzar a Pau de lateral junt a Freeman, que seria l'altra possibilitat. Pues així estem. Ah, i tornem a jugar dilluns. Se diu a pressa, eh?
Vuelven los lunes.
No havien jugat ni un partit en dilluns, no?
No, ha sigut d'eixir de les Champions i ja...
No, normal. I mos va tocar uns quants. Jo crec que dos o tres, segur. Per cert, parlant d'horari, ja tenim l'horari per al partit contra nuestro València, que serà així a l'estadi, recordeu. El derbi se juga a casa. Quin dia i a quina hora?
Diumenge 22 de febrer, a les 9, Villarreal-València.
Diumenge 22 de febrer, a les 9 de la nit, Villarreal-València a l'estadi. El València ha millorat, eh? No li va donar per empatar com a mínim contra el Betis, però millora.
És l'únic que me va fallar de la quiniela. Sabia que l'Espanyol no guanyaria i sabia que el Celta no guanyaria.
Ja saps moltes coses, tu, no? Joder. Les 2 i 11, pues d'això. Tu dius que el Villarreal, lo de Pamplona, és un punt d'inflexió o todo mal i ho fem tot mal, fitxem tios lesionats i això és un desastre i vamos a morir todos i
no,
va explotar.
No, per lo menos van ficar la tirita. Ara falta que la ferida se l'acbe i torne a créixer, però...
O sea, tu creus que pot ser un punt d'inflexió?
Jo crec que sí.
Diries que Gerard i Parejo van ser lo millor del Villarreal en Pamplona?
De llarg.
Curiós, eh? Per cert, estan en Pamplona, que fumen en pipa, perquè diuen que l'arbitratge va ser lamentable, que Osasuna no ganó por culpa de l'àrbitro i que vaya arbitraje le hacen al Villarreal. Joder, pues algo m'ha perdut jo, no? Algo m'ha perdut jo. A veure, el penal a Pepe se pot dir rigorós, no n'hi ha una repetició que se vesga clar, l'àrbit diu que lo ve, que ve contacto, si el toca és penal. Jo és que avui ho veuré, però claro, els resums que fica la Lliga són ridículs i les repeticions que fiquen en la tele són més ridícules. O sea...
És pareguda al de Mbappé així i ninguna tele de Madrid va dir que no era.
Tu dius que és paregut el d'Mbappé així. Després, el gol de l'empat ve d'una falta de Pedraza que se llança a terra, que el jugador d'Osasuna, ja quan veu que Pedraza se llança a terra, salta en un salt que ni Mbappé ho millora i li pita targeta i falta. Si veus la repetició, no n'hi ha cap tipus de contacte. El jugador de Osasuna ja ha llançat el baló i el baló ja està inclús lluny de que puga jugar-lo. I, vamos, sí, pots dir, ha entrado fuerte, con intención de dar. Falta és dar o intentar dar. Bueno, tota aquesta història és que els àrbits diuen. Però què diu l'àrbitre en l'acte?
Sí, de arribar a un adversari en la disputa del baló, tallant així el seu abans, evitant un atac prometedor, que tinc que dir que el Víctor se n'anava a línia de fondo. No se'n veu en l'ataque prometedor.
I diu derribar.
Sí.
En cap moment ni ha contacte, ni el derriba, ni el tira, ni el toca, ni el colpeja, ni... És que no el rosa. Salta mig metro per dalt, Jordi Osasuna, però en un salt, però d'això triple mortal carpado hacia adelante, que bueno, que pot pitar falta, però targeta... Després és curiós, perquè no li pega Pedraza, no el toca, però da a intentar dar un ataque prometedor... I després n'hi ha una jugada en la que el central té que girar a un baló que rep Micautatge, que si se gira és jugada prometedora, però amb un to prometedora, li fot un tantarantan, una genollà, sense vindre a cuento, sense el baló, que el deixa rebentat en terra, que el colp se sent hasta a Cim Villarreal, i això que n'hi havia orquestes, durant mitja cançó se va escoltar el claf que li van pegar a Micautatge, i l'àrbit diu que solo falta, que solo falta, que l'ho he visto jo. Ahí no era ni prometedor, ni, saps?, ni derribar. Ahí no n'hi havia cap jugada d'aquest tipus. O sea, claro, és curiós, perquè veu targeta Pedraza per dar o intentar dar o per tirar-se a terra i després una genollar els renyons en un tio que si se gira és un atac prometedor, no és res. Sigan, sigan, saps? És falta, però la targeta me la trague, me la guarde... Siga cosa que puga expulsar algú. Algo més que puga ser polèmic perquè en Pamplona diguen, no sé, alguna falta de Mourinho que no és falta, que si és falta, No sé, algo més?
No recorde, no sé, perquè crec que les que més vam comentar nosaltres que crec que eren de Torró, la majoria...
Torró
se tirava a ell.
És que ara està de moda tirar-se, i als àrbits els costa traure targeta per simulació. I, claro, tot el món s'ha donat compte que se pot tirar i que està en el bar el mínim contacte, el mínim roce, una carícia, un bufit, pot ser penalti.
I ja el de Jair en San Mamés simula millor que és de la lucha libre, eh?
Vale, el toca la cara i el tio se tira. Ja. Sí, pues, això, però és que no entenc, està en el bar, què és el que està passant? No ho entenc. No entenc com no se revisen este tipus de jugades.
No sé, jo crec que els del bar són prou companyeros i no volen disarmar els del camp, perquè si no, no m'ho explique.
Sí, sí. No sé. Parlant de penals, nosaltres érem dels equips que menys penals a favor ja esta temporada, ¿vale? Perquè tingueu clar, el que més penals a favor té és el Madrid. El Madrid, que ha igualat el seu rècord de penals a favor de la història, encara queden 16 jornades. O sigui que van a bon ritme, eh? A este ritme, a Mbappé li pitaran 2,5 milions de penals. Però bueno, todos són. Està claro que todos, si se pitan, todos són. A lo nostre, el Villarreal Club de Futbol, perquè tingueu una idea, era, junt al Getafe i l'Elche, l'equip amb menys penals a favor de la Lliga. Ara ha igualat el Betis en 2 penals a favor. 2 l'Oviedo, 3 el Rayo, 3 el Llevant, 3 l'Atlético, 4 la Real, 4 l'Alavés, 4 l'Apanyó, 4 l'Atlètic Club, 4 Osasuna, 5 el Celta, 5 Mallorca, 5 Sevilla, 5 València, 6 Girona, 6 Barcelona, 11 penals a favor del Madrid. Joder. 11 en 22 jornades.
Una jornada no, una sí.
Ja. Vosaltres dos, perquè tingueu clar. Ja no recorde ni l'altre que mos van pitar a favor quin era. Però bueno, així estan les coses. En Pamplona, titular és Osasuna, pesar de, no, com era? Pesar de l'arbitraje, Osasuna saca un empate, una cosa dices. No sé, jo no veig que fora tan, no? Però bueno, són aquestes coses. Diu-ho sobre les dues. El Villarreal comença a treballar demà a les 4:30 de la vesprada, preparant el partit contra l'Espanyol.
No juguen ni Pedraza ni Romero, me n'estic donant compte ara.
Sí, i això anava a dir-vos. No van a jugar per ells ni Terrats ni Romero, que els dos tenen clàusula que tot el món diu del miedo i de totes les milongaes. Jo sempre vos dic el mateix. Si el club al que el futbolista va paga pel traspàs o paga per cessió o paga tot el que Villarreal creu que ha de pagar, el futbolista juga. Si el club al que va el tio cedit no paga el que el Villarreal creu que tenen que pagar, no juga. És com que alquiles el Ferrari o l'apartament en Miami i el tio que te paga per gastar-lo dilluns, dimarts i dimecres i te, claro, te diu, hombre, és que és entre setmana, vull gastar-lo el dissabte i el diumenge, no? Si pagues per gastar-lo dissabte i diumenge, doncs pues el pagues. Que n'hi ha gent que li agrada, que n'hi ha gent que no li agrada, que n'hi ha gent que li s'ha agradar, bueno.
Damunt ara Terrats venia sent titular.
Sí, ben,
ara porta dos seguits de titular.
Ara està jugant. I nosaltres no jugar Alfonsito Pedraza perquè va veure la cinquena targeta. Jo del Villarreal la recurriria. Perquè fica a derribar i en cap moment el derriba. O sea, no el toca. Va a terra i no n'hi ha cap contacte. Lo que passa és que si haguera ficat en l'acte per derribar o per... claro, no fica en cap moment que era contacte. Què diu en l'acte exactament?
No, fica derribar a un adversari en la disputa del baló. Tallant el seu avanç.
Derribar a un adversari. Claro. ¿Tú puedes derribar a un adversario sin tocarlo?
Es complicado, es
en el
complicado.
Aire, ¿no? En el aire que fas. Pero es difícil, ¿eh? O sea, tú puedes... Tú me dices que él se asusta porque ve el tren y digo, ¡ay, ay, 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 ay! Vale. Pero, ¿cómo derribes a un tío sin haber contacto? ¿Cómo? En el aire que fas, en el susto que le pegues. En el susto pocher, ¿no?
Va a ser.
Es un poco extraño.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Atención! Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Aquest divendres, dia 30 de gener, al Trinquet de Villarreal, doble partida de Trinquet. A les 5 menys quart, Lliga Pro 2, Vicent i Ulisses contra Héctor i Morret. I a les 6 i mitja, Lliga Pro 1, Alejandro Hilari contra Salvador, Pere i Monraval.
Mira, estava llegint en el diari el resum de Iturralde, no? Diu que no és penal de PP.
Deja la pierna, sabe que viene uno detrás corriendo.
O sea, Mbappé. Después dice,
contra no, Pedraza.
Que, quan ho fan al revés, que listo és. Com deja la pierna, busca el contacto, que és pavilao, eh? Quan ho fa un altre, no és penalti.
Del UAU fica, no es falta, el jugador va al suelo a disputar el balón, no le toca.
O sigui, el que estem dient nosaltres.
Sí. I després fica...
Lo de Catena.
Sí, lo de Catena.
Que és targeta com un piano. Que és targeta com un piano.
Sí, digo això, que le mete la rodilla donde le duele, però que no puede entrar al bar.
No, no puede entrar al bar, no, diu. És amarilla, però no ja. Puede entrar al bar. Hòstia, no diu no puede entrar al bar, Rullo, diu és sí, amarilla.
És amarilla, no puede entrar al bar, però és amarilla.
Claro, claro, dis-ho tot. És amarilla. Diu, és amarilla, claro que és amarilla. Tots sabem que és amarilla. És amarilla com un piano de gran. És la segon groga. Catena s'equivoca i l'àrbit s'assusta. I diu, no puc expulsar-lo, perquè era un minut i mig després de l'anterior, que era molt evident. O sea, que espera de... Vamos, o sea, que espera Iturralde de Burgos, un 10. No em va acertar una. En tot el punyetero partit. No és penal, no és falta de Pedraza i és targeta groga, que seria roja i expulsió de Catena. Pues... pues eso. Busca qui t'ha pegat, que dia aquell. Del partit, pues l'analitza el tècnic del Villarreal Club de Futbol, Marcelino García Toral. Bueno, pues pa Marce és un bon partit. A veure, Dirk... O sea, dir que és un bon partit. És un partit en el que el Villarreal, és el que vas discutir l'altre dia en batalla, és molt millor partit que el de Leverkusen. El Villarreal competís. És a dir, què vol dir competir? Competir vol dir que com a mínim li plantes cara, equilibres les coses i tens opcions de guanyar el partit o intentar guanyar-lo. A partir d'ahí, Osasuna, que jugava a casa, se mostra més intens en moltes facetes del partit i te genera perill. Jo diria, sobretot penjant balons a l'àrea i buscant segones jugades. Jo crec que per moments el Villarreal va ser capaç de tindre el control del baló i tindre el control del partit i va arribar prou voltes a l'àrea rival en ese control, que per exemple el porter 2-1 va ser elegit el millor per la retransmissió televisiva per les dues parades consecutives en el remat de cap de Gerard a pilota parada i el segon remat de Pepe des del balcó de l'àrea que quasi entra... Que si mires els números, Rubio, del partit, jo diria que sí, que Osasuna va rematar més, perquè ho va intentar
sí,
més.
Sí, però al final a porta, cinc remats ells i quatre nostres.
Sí, sí. Jo, la sensació que vaig tindre és que l'empat és lo just, que el Villarreal peca de no mantindre aquesta seguretat darrere que sí tenia en altres partits que li servia per emportar-se'ls i que seguim tenint problemes a l'hora de generar. O sigui, a l'hora de fer mal de que el contrario tenga problemas, ni de manera individual ni de manera colectiva, está el Villarreal en el seu nivell, el nivell d'un equip que era dels màxims golejadors de la Lliga i que ara, en jugada, li costa moltíssim. Li està costant molt girar-se i tirar contres com si va tirar en Sant Sebastià, en Pamplona li va costar molt, li costa molt que la gent parega i que siga desequilibrant com Pepe o Moleiro, cosa que així que havíem vist en la primera volta, però jo crec que això anem a recuperar-lo. Que el primer que tenim que recuperar és l'equilibri, la seguretat i que l'equip se senta còmodo en el camp i segur. I per moments en Pamplona ho va estar. Quan anàvem perdent 2-1, ells ja ho feien tota la contra, el Villarreal va controlar, va dominar, el que passa que li va costar fer mal, però hasta l'empat a 2, la sensació és que el Villarreal buscava i ser 2-2. O sigui, que va anar a buscar Osasuna al seu camp, que va buscar la pilota, que ho va intentar. O sigui, no era un desastre. Que no és un Villarreal top? No. Però que és un Villarreal com a mínim un puntet més competitiu que havíem vist en els últims partits, sobretot en la Lliga de Campions, sí. Que en la Lliga és més fàcil perquè els rivals són menors, pot ser. Però Pamplona no era una plaça fàcil. Crec que no ha perdut partit a casa Osasuna i si ha perdut, pot haver perdut un. Que no és excusa, però que jo, torno a dir, al Villarreal no el vaig veure top, no. O sigui, per dir, estic feliç i content, però, tia, he de guanyar-li 3-2 a l'Oviedo, empatar-ho contra l'Atlètic Club, 3-0 a l'Alavés, 2-0 al Llevant, si va perdre 1-3 contra la Real Societat. En casa. En el que eren els primers partits de Lliga. No sé, jo no tinc una sensació d'un mal Villarreal. No per tirar coets, però jo crec que hi ha que fer-ho bo a casa, Rubio. Guanyar a l'Espanyol, que no serà fàcil, perquè l'Espanyol sí que porta una ratxa xunga, xunga, xunga de veres,
En el 26 no ha guanyat.
Ni un partit. No m'agrada perquè l'Espanyol, quan ve tan tieso així, sempre se li ha parit la mare de Déu, Igual que a motos allí, A motos allí també han guanyat un munt de partits. Això explicava Marcelino de lo de Pamplona i de l'empat a 2.
Aquí la majoria de sus partidos, la immensa majoria ganados, de 11, 7 ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Y bueno, se nos puso el partido por delante, pero nos duró el resultado lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio. Una situación que ya no es la primera vez que nos sucede. Y a partir de aquí a remar. Cuando, bueno, yo creo que tuvimos el control durante todo ese primer tiempo, pero con poca finalización, y luego pues en el descuento nos metieron el segundo, Nación, con un remate de Budimir, de su especialidad. Todo se te vuelve en contra, pero luego creo que reaccionamos bien. Y bueno, pues logramos ese empate, que no es sencillo. Luego, quizás influenciados por la racha negativa, pues con el 2-2 nos vinimos un poco atrás y al final, para evitar riesgos, intentamos jugar en campo contrario con balón largo, algo que no habíamos hecho durante el partido, pero bueno, no fuimos en esa fase capaces de ir a campo contrario y secuenciar pases que nos hubieran dado, pues seguro, más peligro.
Lo cierto, Marcelino, que la última del partido la ha vuelto a tener el Villarreal y Comesaña la tiene muy clara,
Bueno, yo no diría tan clara, pero sí, la hemos tenido. Hemos tenido un contraataque en una situación en la que Osasuna estaba arriesgando, dejamos un 2-2, y bueno, pues generamos un buen pase, aunque quizás podíamos haber ejecutado esa acción colectiva con más velocidad. Y bueno, pues pensábamos que podíamos meter ese tercer gol, pero bueno, yo creo que lo más justo es el empate. Si hubiéramos ganado aquí, a nivel de merecimientos, me parece que bueno, no habíamos hecho suficientes para ganar. Entonces, bueno, estamos satisfechos con el empate en un campo muy difícil y después de ir con un resultado adverso 2-1.
Marce, quería preguntarte por dos jugadas del partido. El primer gol de Osasuna, el remate de Víctor Muñoz, justamente no es ni mucho menos el jugador más alto por donde está Rafa Marín. Es una pena, ¿no? Porque es un balón parado. Y luego, no sé si cómo has visto la entrada de Catena, que podía ser segunda amarilla muy protestada, que de Burgos Bengochea finalmente no ha querido enseñarla.
Bueno, a ver, es evidente que el Osasuna mete casi o sin casi el 60% de sus goles a balón parado en acciones de estrategia, primera o segunda acción. 60% es mucho. Pero creo que esa acción era fácil de defender. Nos hundimos demasiado cuando no había jugadores, porque tampoco teníamos rivales en la zona de balón, salvo uno que se incorporó de prácticamente segunda línea. Y estábamos muy atrás. Entonces, cuando estás tan atrás, hundirse más significa que puede llegar un jugador. Luego el remate fue espléndido, ¿eh? Para uno de mi talla, un poquito más. Pero es así. Creo que nosotros tenemos que mirar para lo que hacemos nosotros. Y luego también el segundo gol, pues es una pena, porque nos llega en el tramo final del primer tiempo y en un contraataque, jugando fuera de casa. De todas formas, estoy muy satisfecho del trabajo de los jugadores. Vinimos aquí a competir, lo sabíamos, campo difícil, lluvia todo el tiempo, se fue poniendo pesado, y bueno, y el rival, que aprieta mucho el rival, aprieta mucho la afición. Sabemos de la dificultad. Bueno, estamos la mitad de contentos que podíamos estar, pero mucho más contentos que si hubiéramos perdido, es obvio. Y lo de Catena, mira, son interpretaciones del árbitro. Yo, para mí, este árbitro es de los mejores, si no el mejor que hay. Y a mí me pareció una entrada fuerte, pero él, que estaba al lado, si consideró que no debía sacar amarilla, es que no vio suficiente gravedad para hacerlo.
Buenas, más aquí Javier Saralegui de Onda Cero. ¿Esperaban la posición de Rubén García en la banda derecha y Víctor Muñoz como segundo delantero? ¿Y a qué les ha obligado eso?
Bueno, era una posibilidad. ¿Por qué era una posibilidad? Porque si haces un cambio, con el cambio que hacían, tenían la posibilidad de cambiar pues dos jugadores o tres de posición. Y entonces, pues bueno, atendiendo a la lógica, pues conservar un jugador en perfil derecho siendo zurdo, que es como vienen jugando, y metieron pues un jugador más ahí de segundo punta, que también lo suele hacer Aymar, pero por el lado izquierdo, y era una posibilidad. Contemplábamos ambas, sabíamos que Raúl Moro iba a jugar en banda izquierda, y ahí había un posible intercambio. No nos modificó nada. Simplemente que si no finalizas acciones y sacan un buen pase, este Víctor, que está haciendo una gran temporada, es un jugador entre líneas. ¿Y qué pasa? Que al no acabar acción tú, el balón te vuelve y te obligan a defender en el área. Y en el área, pues el Osasuna es un equipo peligroso, porque como se vio en el segundo gol, un centro que otros muchos equipos pues no genera peligro, con Budimir lo generan. Nos metieron un gol, yo creo que muy similar al primero de la temporada pasada. Aquí, pero por el lado, no, por el mismo lado, por el mismo lado.
Buenas, Mister Alberto Sanz de la cadena COPE. Tremendo lo de Gerard Moreno, hoy un doblete.
Bueno, sí, estamos viendo un Gerard esta temporada, sabemos su capacidad, su calidad, y sabemos su pequeño, gran problema. Si tiene continuidad, pues irá mejorando progresivamente su rendimiento. Bueno, estamos intentando poner todas soluciones para que no vuelva a recaer en situaciones de lesión muscular, que es lo que le ha impedido pues estas últimas temporadas rendir de acuerdo a su nivel futbolístico.
Te preguntaban por la acción de Catena, y yo te pregunto más a nivel global, porque había un momento que estabais los dos equipos, o eso parecía, bastante desesperados con el colegiado.
Bueno, pero que protestamos muchas veces más de la cuenta, y porque, bueno, hay tensión. Pero yo creo que ha tenido pues una vara de medir igual para los dos equipos. Esa sensación me dio. El partido era complicado, mucho contacto, como digo, el campo también, el tiempo lo propicia, un equipo, los Osasuna, muy intenso, así inició el partido y lo mantuvo. Nosotros teníamos que igualar intensidad, porque si no íbamos a perder duelos, y bueno, creo que mantuvo un nivel en el contacto. Me da la sensación que es similar para los dos equipos. Unas veces nosotros podíamos protestar, como a lo mejor la acción que me acabáis de preguntar, pero aceptamos la decisión del árbitro.
Bueno, pues Marcelino, que el KV, el señor colegiado, digo que es el mejor árbitro de toda la liga. Pues el dissabte en Pamplona están que fumen pipa, y en el Villarreal la verdad que les dos jugadas decisives o dos de las jugadas decisives se equivoca. Pita una falta que no es y que arriba a ser gol, y nos puso a un tío en una groga evident, y es evident que no vol expulsarlo, y es evident que no vol. O sea, que sap que es groga, però que, com diuen, contemporitza, equilibra. Claro, és la mateixa, si me apureu, és una jugada pareguda a la de Mourinho contra el Madrid. No?
Sí, sí.
És una groga pareguda. Mourinho, bueno, pareguda en res, perquè Mourinho trau el bracet, toca l'ombro de Vinícius, i Vinícius, com si l'hagueren disparat des de la grada, un franco tirador, cau en terra mort en aquestes lipotímies que en el Bernabéu pareix que últimament són habituals, i al carrer Mourinho. No?
Sí, allí no van dudar.
Així sí que dubta. Jo, sincerament, crec que Issa podia haver-la tret groga. S'equivoca Catena, perquè va en tot, va a destemps, li pega una genollada forta, o sigui, és una entrada dura. És targeta, és targeta, se mire per on se mire. Ho explique l'àrbit de la manera que vulgui explicar-ho. No vol traula, ja està, no passa res. No vol traula, no vol traula. Pues, arreando. Però bueno, n'hi ha que entendre que a veces acierten i a veces s'equivoquen. Pues això. 38 sobre les 2. ¿Te convence, Marcelino, de que l'equip estuvo mejor i que tuvimos mejores sensaciones?
Millor que en Leverkusen, sí.
Vale. Pero compa, que el Villarreal, que el equipazo que tiene y lo bien que tiene que hacerlo, y vamos para ganar la liga y todo es una mierda, no. No, no,
estemos a 3 del Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, en un partido menos.
Y eso, en un partido menos.
Y hay que guañarlo, ¿eh? Que yo vas por el Llevant contra el Atlético de Madrid y cuidado, ¿eh? Ni a Canara. Es que claro, Matu, yo te dije, ese partido era cuando el Llevant era un desastre. No tenía entrenador, era todo, ¿te recordes? Era la muerte. Ahora tengo un entrenador y sembla que tengo una idea más clara de cómo jugar, ¿no?
O sea, también hemos va a pillar a nosotros en la semana trágica, ¿eh?
La semana fantástica, sí, sí, también. 38 sobre les 2.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bueno, y en lo futbolístico, pues don Gerard Moreno Balagueró. Menos mal, con Diu Marcelino, que le han preguntado que dure, que no se trenque, ¿eh? Que aguante y que lo que nos puga donar, todo això que guanyarem. Es curioso, pero después de todo el que has fichat, finalmente el futbolista que pareix que te está fent la diferencia es el de siempre. Pero claro, això también es ventajista. Es que es el millor. Es que es el millor. Es que un dels problemes que ha tingut el Villarreal últimament es que el millor va a començar a tindre una sèrie de lesions que ha vingut castigant-lo 2 anys llargs, que no li han deixat jugar al nivell. I que quan, per exemple, està molt bé i mos sentem així a parlar i a dir i és entrenador, la professionalitat i el nivell, i pititín, i patatán, i pototón, i tot això, pues claro, hòstia, està de puta mare que tingues un gran entrenador. Està molt bé que l'entrenador siga molt treballador. Està molt bé que tingues un entrenador que estiga mirant 2 milions de vídeos, que tenga caràcter, que tenga experiència. Però, claro, quan trobes un tio que li envies un meló i te clava un gol, pues tot això a voltes tapa o ajuda o millora o fa que sigues millor. I ara mateix tens el jugador tan diferencial, i això que està major, és ell. El problema que té, pues que no saps el que va durar, Rubio. I és l'únic problema que tenim en Gerard. Perquè si ara tu me digues a mi que Gerard va estar fi tot el que resta d'any i no se va lesionar, jo te firme ahir on vulguis que serem quarts. En el paper que vulguis. O sea, si tu me dius Gerard va jugar una hora a tots els partits i va estar més o menys saludable, te'l firme. Perquè estic convençut de que ho aconseguirem. Ara, si no, si demà pot ser, pues mal. Però bueno, dius, en un equip de 215 milions, claro, imagina lo bo que és. I la capacitat que té. És, com dir aquell, és tan diferencial quan... És que fa coses que el resto no fa. I en moments en el que és molt difícil ser diferencial. Però bueno, que dure, tu. Ficar ahí a Sant Pasqual 4 siris i resar. Però claro, també és normal que li pugui passar alguna cosa com li passa a Foyt perquè estan molt cascats. Perquè estan molt cascats. Però claro, vosaltres penseu que és... No, bueno, Gerard Moreno és el tio que més cobra el Villarreal. I el contracte que té és el contracte més alt. I la renovació que se li va fer una renovació d'estrela, de gran estrela, de ser conscients que si se n'anava Gerard, no anés a poder comprar un Gerard. Anava a ser molt difícil trobar un Gerard del nivell de Gerard. Perquè el punt diferencial, així n'han hagut molt de bons, però jo crec que Gerard s'assenta a la taula de Roman, eh? N'hi ha poquets futbolistes en el Villarreal que digues pots sentar-lo en la taula de Riquelme, no? Tu feres una llista de futbolistes de veritat que digues molt bons han tingut un cabal, però bons a nivell de dir és que este tio te fa pegar un salt per dos. Forlán, podríem donar... Román, Gerard, Santi, en la seva poca bona, Marcos, ahí al mig, Bruno, igual, però, joder, claro, Gerard fa lo més difícil, que és fer gol, que és lo més car, que és lo que més se paga, que és lo més nivell. Quins són els números d'un Gerard que no va estar fi a l'hora de girar-se, que al final va fer gol de penal i un gol ahí d'estratègia en el cap, però, claro, quan feia que no feia dos gols, Gerard Moreno?
Des del 30 de octubre del 23.
30 de octubre.
Granada-Villarreal van guanyar 2-3 i ese dia era dilluns.
3 anys fa, no?
3 anys, sí.
O sea, fa 3 anys que Gerard no feia dos gols en un partit.
Sí.
Joder. Pues eso. Està clar. Per cert, que li van preguntar divendres per... Claro, no va estar Tomàs, però la prèvia va ser divendres de vesprà, que va parlar Marce, divos que Tomàs té una pubàlgia que curiosament apareix ara en el moment en el que Marcelino diu que està com la xata. Joder, pues estava com la xata, no el fiques. No? Jo crec que han estat ahí resant i provant a veure si trata d'arrencar-lo Carlos i al final s'han donat per dir, s'acabó, no hi ha manera. I també, però bueno, lo de Tomàs me preocupa menys. Lo que me preocupa és que va dir de Ayoce que no hi havia temps de recuperació, eh? Que hi va ser largo, no? O va deixar caure que presumiblement podia ser largo. Mira, vaig a buscar-ho, perquè crec que és important. Perquè és que no recordo exactament la frase que diu Marcelino, però diu algo així com... No tenemos claro, no? Lo que va durar, crec que ara ho buscaré. Però bueno, després ho escoltem. Al final, reseu que el tio Gerard dure. Y que dure mol. Pasó día después del partido, después de estos gols.
Sí, creo que era muy importante, ¿no? Porque veníamos a un campo complicado, un estadio que aprieta. Encima, bueno, habían logrado remontarnos, ¿no? Y ponerse por delante. Y eso dificultaba aún más, ¿no? Nuestra, bueno, intentar empatar, ¿no? Y bueno, creo que al final el equipo ha hecho un partido competido. Evidentemente hay cosas que mejorar. Pero como tú dices, ¿no? Creo que al final había que cambiar un poco esa tendencia, ¿no? De derrotas que llevamos. y bueno, ojalá también sea un punto de inflexión, ¿no? Para seguir ahí arriba y ahora hay que aprovechar en casa para ganar, ¿no?
Sí, que además el idilio de Gerard con Osasuna, no sé, le tienes el punto de mira tomado, ¿eh?
Bueno, la verdad que bueno, me gusta también jugar, ¿no?, en este campo, pero bueno, igual también, pues, casualidad, ¿no? Pero bueno, contento por aportar, ¿no?, por poder sumar, sobre todo porque sirve para no perder, ¿no?, y bueno, a seguir, ¿no?, con trabajo y bueno, al final estamos todos para sumar y eso es lo importante.
Lástima que hayan levantado ese 1-0 inicial, además con un gol en el descuento, con uno de los goles, un remate precisamente de uno de los más bajitos, eso duele, ¿no?
Sí, bueno, son acciones que al final vamos a tener que analizar para aprender, ¿no?, y para que no vuelvan a suceder. El 2-1 al final también llega en el descuento con una jugada en ataque, ¿no? Pero bueno, es que al final también el rival juega, también lleva muchos goles a balón parado, es uno de sus puntos fuertes, y más aquí en casa, ¿no? Tiene un rematador como Budimir también que es muy difícil pararlo. Entonces, bueno, como te digo, es un partido complicado, ¿no? Que ellos al final pues te apretan y te ponen en dificultades, y creo que al equipo ha competido bien.
Hay una jugada en la primera parte, después de que Catena viera la primera amarilla, una entrada por detrás, que reclamábamos, creo que vosotros también, la segunda, hubiera cambiado totalmente el partido, ¿eh?
Sí, bueno, pero al final son decisiones del árbitro, ¿no? Él ha entendido que era una falta sin más. Entonces, bueno, respetar esa decisión, ¿no? Porque bueno, al final hay un árbitro que es el que juzga, ¿no?, las acciones, y también pasa todo muy rápido y es difícil, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos intentado seguir a lo nuestro, intentar trabajar el partido, ¿no? Y bueno, al final nos vamos contentos porque es un punto que después de dos derrotas seguidas fuera de casa y de la manera que bueno, que creo que ha competido el equipo, es bueno.
Y lo mejor es que vuelves a tener continuidad, ¿no?
Sí, bueno, quiero seguir, ¿no?, intentando, pues eso, trabajando para poder estar, para poder ayudar, para poder aportar. Y bueno, toco madera, ¿no?, para poder seguir ahí.
Como se dice siempre, una victoria frente al Español el próximo lunes dará todavía más buenos de punto.
Sí,
haría más buenos de punto.
Sí, sí, evidentemente. Y al final también intentar alejar, ¿no?, al Español. Bueno, va a ser difícil, ¿no?, también. Ellos también vienen una dinámica no muy buena, pero van a tener ganas de revertir la situación. Nosotros tenemos que intentar en casa volver a sumar de 3-3. Y bueno, evidentemente todos los partidos de aquí a final de temporada van a ser muy complicados, pero bueno, como te digo, estamos en casa y tenemos que también dar un plus, ¿no?, si cabe, para sumar todo lo que podamos en casa.
Gerard, dedicatoria especial para Juan Foyt. Habéis sacado la camiseta, yo creo que se lo merecía, ¿no?
Sí, Juan no solo es un futbolista importante, ¿no?, es una persona muy, muy, muy importante para nosotros en el día a día, la alegría que nos transmite, es un ejemplo para todos en el vestuario y bueno, al final todos lo recordamos, ¿no?, y lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, sé que él va a estar y que va a aportar desde fuera porque es una persona y un futbolista importante y que siempre está cuando lo necesitamos, así que qué menos, ¿no?, que dedicarle ese gol.
Quiero preguntar también por las dos caras nuevas del vestuario, Freeman y también Alfón. No sé qué primeras sensaciones, en principio dos refuerzos que tienen que aportar cosas diferentes también al equipo, ¿no?
Sí, sí, evidentemente vienen para ayudar, vienen para sumar. Y bueno, también pues esta semana Freeman acaba de llegar, ¿no?, y va a tener más tiempo también de trabajar con nosotros. También hay que entender que se tienen que adaptar, ¿no?, a nuestra manera de jugar, a nuestra manera de trabajar. Pero sin duda van a ser dos jugadores importantes, como son todos en la plantilla. Y bueno, lo importante al final es que entre todos sumemos lo máximo posible para cumplir el objetivo.
Pues sí, a cumplir el objetivo, que no es un atre que quedar entre cuatro primeros. 49 sobre les dos, lo dicho. Cree que mientras dure Gerard, vos durará la alegría. El problema es cuando hostiga. Habrá que buscar Neun, ¿eh? No será fácil. Tercer, la alegría del día se la va a importar el chiquillo que me enviado a Asturias.
Oviedo.
Y la primera... Bueno, el tío se tiraba a tot como si fuera un job. Estaban ganes, ¿eh? Se le veía ultra motivado, ¿no? El chaval este, normal. Debut en la Liga Española.
Primer partido que echaba en un año, ¿no?
Sí, claro, no recordaba. Claro, primer partido que echaba en un año. Assistència de gol. Bueno, li fan un passe ahí dins de l'àrea, ell la prolonga a l'altre pal i pa dentro, no? Està bé. Està bé, està bé, va estar bé. M'alegre per ell, pel bo de Thiago Fernández.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Disfruta de les festes de Sant Blai a Borriana. Dimarts 3 de febrer a les 9 i mitja del matí, no deixes de visitar la tradicional Font del Vi. Festa d'interès turístic autonòmic amb el seu tradicional esmorzar. A més, divendres 30 de gener i dissabte 31, a la Terrassa Pallà, podràs disfrutar de manera gratuïta del Sant Blai Fest, amb concerts de la popera grandiosa tributa Mònica Naranjo, Gens Mecamela tributa Camela i les millors actuacions de DJs. També, l'1 de febrer, per als més menuts, un concert de trobadorets. Festes de Sant Blai, Ajuntament de Borriana.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchís, 68 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Tercer, lo que vos día de Thomas Partey y de Ayoce, sobre todo de Ayoce, que es el que realmente me preocuparía a mí. Aso día, Marce y divendres.
Bueno, ahora mismo tenemos de baja a Ayoce y a Thomas Partey, porque bueno, pues venía también con algunas molestias ahí en el pubis y definitivamente pues ha decidido que parara. Y Ayoce, que tiene ahí un problema en una zona que en la que ya tuvo también anteriormente lesiones. Por lo tanto, tampoco ahora mismo es predecible cuánto tiempo estarán fuera, ¿no? Y en cuanto a los nuevos, pues bueno, estamos pendientes del transfer de Alex y también Alfo no va a poder estar. Porque ya sabíamos cuando lo incorporamos que tenía una lesión y que en estas primeras jornadas no iba a estar disponible.
Primeras jornadas. Diu una lesión en un lugar donde ya tuvo lesiones a Ayoce Pérez, que eso es lo peor que se puede ir cuando hay un tema muscular, que te lesiones de algo que ya te habías lesionado y que bueno, que se reitera, ¿no? Ese tipo de problema. Isa per un costat, que es un problema. El pubis de Thomas Partey, bueno, pues cada uno que lo analice, el valore y lo entenga conforme vulga entendre'l. Está claro que el futbolista en cada momento ha donat el nivel competitivo y está claro que la idea de ficharlo per un costat era bona per el gasto, per la inversión, per lo que se suposava te podía donar al nivel que estaba el Arsenal, pero el nivel del Arsenal no l'han vist mai, no s'ha apropat ni a un 30% d'ese nivell. ¿Era lógico un futbolista en la situación en la que estaba pudiera haberse afectado? Pues podía ser. ¿Era lógico que el Villarreal arriscara ese nivel en un futbolista en esta situación? Mirant el futbolista que era y lo que había donat, futbolísticamente sonaba a que podía donar un salt de calidad. No l'ha donat, estem a mitad de temporada, pot ser que no l'haya donat per aquestes molesties, perquè mentalment no estiga o es deixa d'estar. Bueno, siga com siga, ara mateixa crec que Thomas Partey va ser difícil que ja li doni el Villarreal un salt qualitatiu en el que queda de temporada, però bueno, això del futbol no saps mai. I lo d'Ayoce, pues lesionado en un sitio que ja havia tenido lesiones. Bueno, Ayoce tingut molts problemes musculars, sobretot en el Betis, problemes al turmell també. Bueno, veurem. Crec que és un tema isquiotibials, crec. I d'Alfon, què diuen en Sevilla? Per què se
lesionen va lesionar? Lesionen el sòlio.
O sea, Alfons, ¿cuán se va a lesionar en el sóleo? ¿De cuán es esa información? O sea, ¿cuán va a caure lesionado o va a deixar de jugar en el Sevilla? Porque claro, si sabem això, sabrem el temps que està fora. A més, diu, li pot xirriar que el Villarreal...
2 de gener fica así, marca 30 dies la lesión en el sóleo.
Vale, pues estaría la recta final, ¿no? De la lesión al sóleo. Que el Villarreal fiche un futbolista amb problemes musculars o en una lesió... Pues sí, hem fitxat un futbolista que sabem que ve lesionat. I hem decidit, o ha decidit,
qui tinga que decidir, que en vega de Thiago Fernández, que portava un any sense jugar, vinga este xaval que porta ara 3 setmanes, no? Bueno, en el Sevilla s'ha lesionat 2 vegades, no? Lo menos.
Sí, antes de Ista ja havia tingut una altra.
Pues això, pues, de cara a l'Espanyol, Alfon no estarà, Freeman ja té el transfer, Ayoce no estarà, Tomás no estarà i Pedraza no estarà. Queda saber quan estarà Willy Canguala, que a tu te va dir mes i pico...
Finales de febrero.
Finales de febrero, o sea, que li... però finales de febrero pa jugar ja, no?
Claro, o sea, crec que jo li pregunte quan més o menys ell se veia ja per a jugar i crec que va dir 5 setmanes, que més o menys a mitat de gener era això, el 20 i algo de febrer.
O sea, la idea és que torne aquest mes, esta setmana que ve, deurien de veure el entrenant en normalitat, no? Ja, entrant dins del grupo. Però si no, d'ací un mes no va jugar, eh? Almenys començar a fer treball de grupo, estar en dins de... Perquè van veure entrar, però ja no l'han tornat a veure molt, eh? Ja no... No és un fijo, Canguala. O sea, no el veiem de fijo. Esperen que torne pronte. No res. Pues a esperar a veure la evolució i la situació de lesionados y demás. Y per ser del B va a tornar a lo que mejor sabe hacer el B, que es li enfoten una victoria en la última jugada.
UAU contra el Tarazona.
UAU contra el Tarazona. El Tarazona era zona mitja baixa. Sí. Y esa victoria es colocaba en promoció de ascens al Villarreal.
Bueno, se dicen a 3 en el lloc 9 en 30 punts y creo que ara es toca el Nàstic.
I este dimecres crec que és...
A les 4, sí. Anem a fer-los promo perquè a veure si la gent acudís al mini.
O sea, és la venganza contra el Bayer Leverkusen. Juguen els xiquets del juvenil contra el Bayer Leverkusen el partit classificatori dels vuitens de final.
És eliminatòria la... única.
Ah, o sea, a un partit.
Claro.
Te la jugues en casa perquè has fet molt bons resultats. Si guanyen els xiquillos...
Passen de ronda i crec que el divendres és el sorteo.
Dimecres 4 a la vesprada, Ciutat Esportiva. 4
a la vesprada en el mini.
Bé, l'horari no és que siga molt pa allà, eh? Però bueno, no se podrà jugar de nit, suposo, no? No estarà estipulat i reglamentat. Què fa? Tiraran mà dels del B, no? Que puguen.
A veure, jo totes les mitges trampes que pugues fer les aprofitaria.
Bé, mitja trampa per què? Són xavals juvenils,
ja,
no?
Ja, però se suposa que tu estàs en la plantilla del juvenil i hi ha jugadors ahí que no estan realment en la plantilla del juvenil ja.
Però són juvenils o no són juvenils?
En edat, sí.
Ah, pues ja està. O sea, ilegal seria que fiques un tio major d'edat, no? Que fiques un de 23. Però si és juvenil, que jugue. Qui són els que jugarien?
Crec que algú que ha estat en el primer equip convocat.
Hòstia, qui són, Rubió?
Hugo i José Lillo poden jugar en aquest equip.
O sea, que per guanyar a Leverkusen anem a col·locar... Hugo López va jugar contra Leverkusen Fadrí, no?
Sí, sí.
Va jugar contra Leverkusen de chiquet.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes. En Sé Tú, en nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Les 3, algo més, Rubio? No?
Després a l'ESAT, segon turno.
Això, recordeu que el partit contra el València és diumenge... Bon horari, eh? Diumenge a les 9 de la nit, eh?
Els que siguen molt valencians, a l'ESAT i mitja és la crida de les falles. O sea, no sé hasta quin punt...
València n'hi ha molta gent, Rubio. Eh?
Ja, però que el que siga molt valencià...
A veure, però tu ja te preocupes. És el problema des del València. A mi me preocupa els d'ací. Els d'ací... ¿Tú quants socis del Villarreal creus que tindran problemes per la crida de les falles, per vindre al futbol?
Socis del Villarreal no crec, però... No,
algun hi haurà molt fallero, però... No
però
sé.
Podrien mirar una miqueta aquestes coses.
A veure, si tingueren que mirar-ho tot, no podrien ficar cap horari. Tenen que mirar les coses sèries. O sigui, entenc que si fora en València, vale. O entenc quan és Fira d'Abril en Sevilla, vale. O entenc que quan siga la festa, li dic sempre, així, per exemple, Fira Santa Caterina, pues diré, no me fiques aquest dia al futbol a les 2 en casa, perquè aquest dia és el dia que dina tot, és com el dia de Nadal. Si me pots ficar a les 8 de la vesprà, t'ho agrairia i la gent pot anar a dinar i és una dinamisa a la ciutat i la gent... Aixes coses sí. O sea, jo crec que això sí que els clubs haurien d'intentar buscar la manera, però sempre us dic el mateix, que els horaris no es fica Tebas. Tebas no fica cap horari, t'ho dic jo. Els horaris no fica Tebas. Els horaris es fica la tele. I es fica la tele perquè la tele paga i paga i mana. I com paga i mana, per cert, l'altre dia vas veure que el Villarreal-Real Madrid va ser un dels partits més vist de l'any, eh? Més d'un milió de persones. En partit de pago, claro. I estaven ahí dient que un milió, quasi un milió 100.000 espectadors. Que lo sepas. Que, bueno, també era perquè havia vingut el Madrid d'Mbappé. Si no, tampoc. Les 3 i un minut, després tornem.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.